lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia d'aquest dimecres 25 d'octubre. Què tal, com esteu? Espero i desitjo que bé. I cada cop més, gràcies a la ciència, anirem estant una miqueta bé. Avui tocarem molts pals. En aquest cas, de seguida, parlarem de... Mira, podria ser fins i tot el títol d'una sèrie. Barrio Rico, Barrio Pobre. Perquè mirarem les qüestions de les necessitats des d'un barri ric. I quan dic ric, ho dic entre cometes, perquè suposa que és d'un nivell d'estanding més alt, on els preus de l'habitatge és més alt, i d'un barri on els preus de l'habitatge doncs no és tan alt. Quines necessitats té un barri i quines necessitats té un altre? Quins són els diferents punts de vista? És una situació que pot ser força interessant. De seguida la farem amb el Sergi Tor des d'un barri de Lleida, en aquest cas, i des de la Sílvia Fernández des d'un barri de Barcelona. Deia que cada cop estem millors gràcies a la ciència, perquè un estudi que ha coordinat la Universitat Autònoma de Barcelona ha deixat clar quines són les neurones, o més aviat, ha identificat quines són les neurones que provoquen el mareig. És a dir, per exemple, quan muntes un cotxe i et mareges, quan puges a un vaixell i et mareges, quan vas a la fira, puges a un catxarro d'aquests i surts com una sopa. Doncs s'han identificat quines són aquestes neurones. Clar, això què significa? Quina és la importància de tot això? Ei, sabemos que neurones són les que te provoquen el mareo. Vale, sí, però i això per què ens serveix? Doncs mireu, aquesta cosa que sembla una curiositat va molt més enllà d'una curiositat. I són aquests petits detalls que dic que la ciència fa que millori la nostra vida. Atenció, perquè és molt senzill. Això significa que a la pràctica podem tenir medicaments més efectius contra el mareig. És a dir, ara, quan si ets propens a marejar-te, si feies un viatge en cotxe, doncs prenies una d'aquestes pastilles, que no diré marques, és una pastilla contra el mareig, no? Ja sabem que els medicaments contra el mareig, sí, és veritat, però et deixen cau. Quan dic que et deixen cau, et provoquen uns efectes secundaris claríssims que sí, no et mareges, però et quedes sobat completament. És a dir, no pots conduir, no pots fer determinades activitats perquè és que et dorms. Directament et dorms, no pots fer pràcticament res. Doncs ara, sabent quines són les neurones exactament i quina és la funció, doncs aquest medicament evitarà que ens maregem, però podrem conduir i podrem fer altres activitats i no tindrem aquesta somnolència. És a dir, el cervell no desconnectarà, només desconnectaran les neurones que ens provoquen el mareig. Són petits detalls, és cert. Però són d'aquests detalls que, de mica en mica, i després de molts anys d'estudi, ens ajuden a fer la vida una mica millor. Tant de bo sigui així per tot. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Sense grans marejos a l'hora de parlar de temps i a l'hora de parlar de la meteo, us explicaré que no em marejaré gaire fent bon el que estava comentant, perquè avui esperem una tarda de dimecres amb un augment de la nuvolositat a tot estirar, pluja cap a la Vall d'Aran, però poca cosa més. Les temperatures van a l'alça, lleugerament més alta. No parlarem de grans calorades, això no, eh? Però sí que serà lleugerament més alta i una mica per sobre del que tocaria per l'època. Excepte a la Vall d'Aran no esperem aigua, no esperem pluja a cap lloc del territori. Demà la cosa possiblement canvia una mica. Hi ha un avís demà dijous pel matí, sí que esperem pluja sumant els nassos cap al Pirineu Occidental i demà sí que esperem ratxes de vent cap a Girona. Aquí hi ha una alerta activa de pluja, no esperem possiblement cap a la tarda, sí que es pot estendre una miqueta més, sobretot cap al Pirineu. El Pirineu Occidental, sobretot, és on esperem aquestes pluges. Temps molt estable, en tot cas, una temperatura més el que tocaria per l'època. I com tenim la xarxa viària catalana? Doncs aquesta pregunta li traslladarem al Servei Català de Trànsit, a l'Eduard Sánchez. Eduard, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Doncs, a veure, el trànsit a aquesta hora ja es va calmant, després d'un matí força mogut, avui també amb diverses incidències. Ara, bàsicament, el que queden són alguns punts encara amb restes de lentitud de retencions, especialment a les dues rondes, en el trànsit ha anat molt tocat per diferents incidències. A la ronda litoral, especialment la zona entre el Fòrum i la Barceloneta, de forma fragmentada, encara hi ha lentitud i aturades, i de forma ja molt més puntual, en sentit Besòs, a Montjuïc i també a l'altura de Gran Via Bonpastor. A la resta de punts de la xarxa viària, si més no, pel que fa a incidències, únicament les obres, que poden dificultar més la mobilitat. En aquest sentit, recordem que s'estan fent obres a la C-17, al punt de Parets, en sentit dic, una zona, un tram, un punt amb força trànsit, per tant, aquí sí que hi ha més o menys un quilòmetre de molta lentitud en aquest tram de la C-17. I és tot, de moment, molt bon dia.
Gràcies, Eduard, que tinguis un bon dia. Informe econòmic, com a mínim curiós, que parla de la renda per barris a Espanya. I aquest últim any hi ha hagut una sorpresa. Entre els més rics s'ha colat el barri de Ciutat Jardí de Lleida. Compte, és el segon més ric d'Espanya, amb una renda mitjana de 102.000 euros per habitant. Només ha estat superat per la mítica Moraleja, amb 190.000 euros de renda. Així que el segon barri més ric d'Espanya està a Lleida, Ciutat Jardí. Per la part contrària, als barris més pobres també hi ha una, Catalunya, concretament Ciutat Meridiana. Avui tindrem precisament el Sergi Tor a Ciutat Jardí de Lleida. Precisament és curiós perquè contrasta amb una cosa, perquè el barri de Ciutat Jardí de Lleida és on està la presó. I és una qüestió que a mi personalment, no sé, em contrasta, no?, en aquesta situació, perquè habitualment no, un barri ric, o barri ric, entre cometes, entenem-nos, no acostuma, doncs, a tenir una seu d'una presó. Però bé, és així. Doncs tindrem, com deia el Sergi Tor, a Ciutat Jardí, i tindrem a la Sílvia Fernández a Ciutat Meridiana de Barcelona. Marxarem als dos llocs, veurem com els seus veïns, com els veïns han rebut aquest informe que us estic explicant, no? Primer, anem cap a Lleida, anem al barri de Ciutat Jardí de Lleida. Sergi Tor, bon dia.
Sí, bon migdia, José Miguel Cruz. Avui sí que m'has enviat a un bon lloc, eh? Avui sí que no tinc queixa, perquè, com tu molt bé has dit, sóc el segon barri més ric, no de Catalunya, sinó de tot Espanya. I, a més, no és una sensació, sinó que és una dada oficial, la que feia el Banc d'Espanya amb la renda bruta mitjana. Aquest és un barri on viuen 3.000 persones, i aquesta renda mitjana és de 102.000 euros per persona. I on està aquest barri? Ja hem dit que està a la ciutat de Lleida, i per ubicar-nos estaria, doncs, a l'inici d'on es troba el camp d'esports de Lleida, del camp de futbol i del pavelló 11 de setembre, i aleshores aniria durant 5 quilòmetres al que és la carretera d'Osca fins a l'església de Montserrat, és a dir, i que també hi ha un centre d'oci. El barri, a més, compta amb la presó. És a dir, la curiositat de que aquí al mig l'estic veient, la presó de Lleida, que va ser construïda l'any 1954. I el barri es va començar a construir a partir de la dècada dels 80-90 amb cases unifamiliars. Tots són cases unifamiliars, però a banda de la presó també hi ha l'arborètum, també hi ha una zona d'esbarjo esportiva, i sobretot també té la facultat d'agrònoms com a punt clau i fonamental de la ciutat de Lleida, a banda també de llocs de restauració. I tenim aquí Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, a un veí empresari que ens ha dit que va arribar l'any 2000, és a dir, que fa 23 anys que viu en aquest barri, que és Antoni Taüll. Antoni Taüll, benvingut i bon migdia.
Què tal? Bon migdia.
Primer de tot, li va sorprendre, et va sorprendre, et vull dir ja, quan vas llegir que vivies al segon barri més ric d'Espanya?
Molt, perquè els companys ràpid van trucar, ens van trucar entre tots els veïns, que van dir, mira, estem sortint ja a tota la premsa este a nivell nacional, que era el segon barri d'Espanya.
Sí, són la moraleja, són supera la moraleja de Madrid.
curiositat. I ara et comentava que justament quan vam vindre a aquest barri es deia les cases dels bombers, perquè van ser els primers que van vindre aquí, perquè hi ha el parc de bombers.
Bueno, primer va venir a la presó, no?
Això, primer la presó, que has dit l'any 1954,
sí,
no?
Sí, sí.
Pues després va vindre el parc de bombers i justament se li deia les primeres cases que es van fer és les cases dels bombers, que encara no havia ni urbanització de carrers i s'estava programant. I és quan va ser el boom, perquè molta gent es comprava la segona residència, molta gent se va vendre el pis dins de la ciutat de Lleida, i en aquell moment la segona vivenda es venia bastant bé, i es van comprar les parcel·les aquí a Ciutat Jardí. Ha crescut molt la zona, si es pateix
ara. Sí, perquè ara anem, per què creus que ha arribat aquesta notícia? Perquè aquí tots són cases unifamiliars, sí. Això sí, però hi ha una banda que ha crescut per darrere de la Facultat d'Agrònoms, on hi ha parcel·les molt més grans.
Aquí són parcel·les de 1.000 i 2.000 metres. Tens que tindre en compte que hi ha grans empresaris, a part del funcionariat, el que és a nivell de també tenim l'Arnau de Vilanova, l'Hospital Arnau de Vilanova, l'hospital a prop, el provincial, i són directius, metges directius, que també, clar, entre que ell és metge i també ella, la senyora és també metge, molta gent em dit, ostres, doncs mira, doncs el tal, el Pepit, l'altre...
Se comenta ara, però ningú sap res, ningú sap la veritat, evidentment.
No, aquí està, és Hisenda que ha passat la informació, suposo, el Banc d'Espanya, i tens que tindre en compte que grans empresaris sí que tenim a la zona, i clar, aquestes parcel·les de 1.000 o 2.000 metres, el preu que era elevat ja. Després fes-te la casa. Vull dir que amb moltes, amb aquestes, amb zona comunitària, piscines i d'això, doncs clar, han crescut. El que passa és que la Ciutat Jardí, des de l'inici que vam vindre nosaltres, que has dit 23 anys, doncs clar, han fet zones comunitàries. Nosaltres, per exemple, som 30 veïns aquí. Sí que hi ha funcionaris i els dos són funcionaris o alguna cosa, però el que t'he recalcat abans potser era la venda que havien fet del pis, i ja tenien una entrada, ja tenien un 70%, i després ja l'altre ho fes amb hipoteca, no?
Home, quedi clar que comparat Madrid, Barcelona, sí, no, conjunt els jugadors del Barça,
està,
Màlaga...
Si te'n vas a la Cerdanya o
no,
te'n vas a...
Exacte, no pot ser aquest el segon barri potser més ric d'Espanya, no? Potser algú sí, algú o dos persones sí.
I és pot ser el que trenca el preu de lo que estàs dient, no? De 102.000...
Sí, 102.000 euros de renda bruta per persona, pels 3.000 veïns que sou.
No, pues no doni.
Gràcies.
S'agraeix, Sergi, merci.
Doncs des d'aquí, des del segon barri més ric de Catalunya, José Miguel Cruz, aquí avui el micròfon de Herrera en Cope, Catalunya i Andorra.
Gràcies. 110.000, dius, ostres, perdó, 102.000, és una qüestió. Mira, ara estàvem al barri... el Jardí de Lleida, Ciutat Jardí de Lleida, i ara anem cap a un dels barris que, segons aquest informe, és un dels més pobres també que hi ha a Espanya, un dels barris que està a Barcelona, concretament és el barri de Ciutat Meridiana, i tenim allà a la Sílvia Fernández. Sílvia, bon dia.
Hola, què tal? Estem aquí a Ciutat Meridiana i hem pogut parlar amb la Josefa. Ella és la propietària del bar El Rincón de la Bruja, que està situat doncs, a l'únic mercat que queda al barri actualment. I primer de tot, doncs, José, et volíem preguntar com és el dia a dia al barri.
El dia a dia és que hi ha un tanto por ciento muy bajo de gente que trabaja, el resto de gente no trabaja, entonces vive de las ayudas sociales, de las pensiones. Y eso se nota en todo, se nota en los comercios, se nota en todo, claro, porque la gente va muy, muy justa para comprar y para gastar.
¿Et sents segura fent les teves rutines?
A ver, no es un barrio que se vean peleas en la calle y te tengas que echar a un lado, pero sí es verdad que hay horas en las que es mejor no pasar por según qué zonas del barrio, ¿no?
¿Y cómo ha evolucionado Ciutat Meridiana en los últimos años?
El barrio ha caído en picado. De cuando yo era pequeña, el barrio ha caído totalmente. Era un barrio de gente trabajadora, que se hacían fiestas cada poco tiempo, y ahora es un barrio que no tiene nada que ver. Un barrio de gente que pasa de todo, gente que además lo pasa si lo ves, un barrio que está sucio, que está roto, te ponen un ascensor y a lo mejor viene uno, le da la locura y le pega tres patadas al ascensor y te lo rompe.
¿Por qué crees que, según tú, ha anat a pitjor?
Supongo que ha empezado a venir gente que no quieren en otros barrios y han empezado a venir aquí. Y la educación, me imagino, los vecinos de toda la vida, al ver que venían esta gente, pues ellos se han ido, ha quedado esta gente que es más problemática.
I la situació de la sanitat al barri, perquè fa una estona que s'ha demanat una ambulància i aquesta no arriba.
L'ambulància, bueno, tú ahora podrás ver el rato, cuánto rato hace que hemos llamado a la ambulancia para este hombre, hasta que venga el rato que tarda. Pero lo peor es que nuestro CAP tendría que tener una ambulancia fija ahí abajo. Eso está firmado, ¿no? Eso está hecho. Cuando hace unos meses Colboni aún era teniente de alcalde, tuvimos una reunión en el barrio y ese tema salió. Y ellos dijeron que sí, que eso ya estaba hecho, pero no lo hacen.
També volia preguntar-te per l'accessibilitat, per les persones grans i també les persones amb mobilitat reduïda.
No està molt bé. Meridiana és tot cuesta arriba. Tienes que coger autobuses o los ascensores estos que hay, ¿no? Entonces, la mayoría de autobuses ya sí que traen la rampa. Pero aparte de eso, si no es un ascensor... Además, si te fijas en muchos sitios, las aceras son pequeñas. Si llevas un carro grande o una silla de ruedas grande, va justa.
Y por último, volia saber qué es el pitjor y el millor del barri per tu.
Lo negativo yo creo que es que nos han olvidado. Nos han dejado aquí al final, somos el final de Barcelona. Y nos han dejado aquí, solamente vienen cuando hay elecciones a hacernos que tengamos ilusiones de que van a arreglar cosas. Y lo positivo es que la gente que hay, la mayoría de gente que hay, es gente maja. Es gente que es trabajadora de toda la vida, somos vecinos que nos conocemos de siempre. Lo que pasa es que los otros que no son así, que son los problemáticos, los que rompen, los que pintan, los que insultan, hacen más ruido que eso. Yo siempre he vivido aquí, a mí me gusta vivir aquí, a pesar de que ha cambiado mucho y que no tiene nada que ver como esa, como era. Es que no sé, decirte, la Asociación de Vecinos tampoco se implica, ¿vale? Si se implicara la Asociación de Vecinos en hacer que el barrio fuera mejor, no estaría como está. Yo creo que a ellos, por alguna razón, les gusta que esté así.
Doncs, José, moltíssimes gràcies per atendre'm i per reflectir una mica la realitat de Ciutat Meridiana, segons el teu parer, els teus ulls.
Gràcies, Sílvia. Doncs és el contrast de la fotografia d'un barri i d'un altre barri en funció de que tot és millorable en aquesta vida, eh? Tot és el que. Bé, anem al Centre Mèdic Estètic Estarvene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Doctora, tengo el susto en el cuerpo, porque vienen los panellets. Y los a mí yo he de confesarlo, es que me ponen loco los panellets, me pongo una panza de panellets, ya te lo digo. No sé sí. Si esto es adicción al azúcar o no, pero me deriva esa pregunta, porque yo creo que no soy adicto a los azúcares, pero hay personas que sí, hay personas que ostras, es una necesidad, es una adicción. ¿Cómo se puede librar uno de una adicción a los azúcares?
Bueno, en primer lugar hay que ser consciente de que uno la tiene, porque si yo no tengo conciencia de que tengo un problema, no busco solucionarlo. Esa es la primera cosa, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de las personas que tienen esta adicción a los azúcares son conscientes, ¿no? Yo hoy veía a una señora y quería comentar este tema precisamente para transmitir lo que ella me ha dicho y me decía, doctora, yo si en algo estoy contenta es una persona de Sudamérica. Y cuento este hecho porque en Sudamérica los azúcares se consumen muchísimo, por ejemplo, el boniato, la batata, sí. El arroz, el pan, ¿no? Es decir, todo lo que son farináceos y azúcares se consumen mucho, ¿no? Entonces ella me dice, mire, yo si en algo estoy contenta, aparte de los kilos que he perdido, su marido estuvo con nosotros previamente, tenía un cuadro de obesidad mórbida y llegó a perder 60 kilos con nosotros, ¿vale? Y ella no te presentaba una obesidad mórbida, pero sí una obesidad moderada y, bueno, pues quería también perder, ¿no? Entonces me decía, aparte de la pérdida de kilos, que evidentemente estoy contenta porque me ha dado energía, autoestima, agilidad, etcétera, dice, pero es que yo ahora soy capaz, y me ponía de ejemplo los cumpleaños, ¿no?, de los niños,
sí.
Las celebraciones porque tiene una niña pequeña, entonces me decía... Yo ahora pues puedo ver que estoy con las mamás de otros niños,
sí.
Que están haciendo una merienda de café con leche y una magdalena, y si yo puedo pasar sin comérmela. Y si yo, esto para mí era impensable. Y si yo tenía una dependencia auténtica por los azúcares, dice que, por ejemplo, pues me tomaba un café con leche con una magdalena, perfecto, dice, pero al cabo de un rato quería otra vez azúcar, ¿no? Dice, entonces yo ahora... Dice, lo que más alegría me da es haberme liberado de esa dependencia. Es decir, antes era como que el alimento me controlaba a mí y yo ahora soy perfectamente controladora de cuándo me los quiero tomar o cuándo no me los quiero tomar, ¿vale? Entonces, los azúcares le pasa como a la droga, le puede pasar como al alcohol, le puede pasar a la heroína, a la cocaína o a la propia nicotina del tabaco, ¿no? Generan esos azúcares unos niveles altos de glucosa en sangre, eso dispara la producción de insulina, consume rápidamente los azúcares, es decir, baja de golpe ese nivel de azúcar y luego el organismo detecta que le falta y quiere más, ¿no? Que sería, por ejemplo, lo que hace engancharse al cigarrillo inmediatamente.
Claro.
Pues entonces, esa dependencia de los azúcares está muy presente en muchísimas personas. Hay quien tiene dependencia de la sal, es decir, hay quien abre una bolsa de patatas fritas y dice, yo no soy capaz de parar, o con los frutos secos, ¿no? En definitiva, nosotros lo que hacemos hacemos cuando afrontamos el tratamiento del sobrepeso y la obesidad es ver qué causas hay, por ejemplo, estas que acabo de comentar. Entonces nosotros con diversos procedimientos y diversas técnicas hacemos que el paciente se libere de esa dependencia, con lo cual consigue mucho mejor el resultado porque le cuesta mucho menos trabajo seguir las nuevas pautas, claro, para llegar al objetivo que quiere.
Es controlar los hidratos, porque los azúcares, porque igual algunos se han sorprendido cuando la doctora decía arroz o patatas
o batatas, o fruta.
Cuando hablamos de azúcares, hablamos de los hidratos de carbono, que el cuerpo los transforma en azúcares, o sea, no es el azúcar en sí tal cual literalmente conocemos, a eso me refería.
Exacto, es decir, cuando estamos hablando de los hidratos de carbono, también sus sinónimos son azúcares, ¿no?
Exacto.
Entonces, cuando hablamos de azúcares, parece que estamos hablando solo de los azúcares malos,
claro,
¿no?
Claro, de los pasteles, y no es así.
Estamos hablando de los hidratos de carbono que están presentes en todos los alimentos, es más. Te voy a decir los que no llevan azúcares. Los huevos, el aceite de oliva, la carne y el pescado. Todo lo demás, quesos, embutidos,
todo lleva hidratos,
verdura,
claro.
Todo lleva azúcares, ¿de acuerdo? Leche, alimentos bajos en caloría, light, le bajan la grasa pero le aumentan los azúcares. Es decir, que los azúcares hoy por hoy, normalmente, y esto me lo encuentro día a día, cuando hago la investigación alimentaria, sí, esos azúcares deberían ser el 40-50% de nuestra alimentación, constituyen el 80% de la alimentación.
Pues eso es lo que quería aclarar para que la gente no se confunda. Pues ya sabéis, si queréis una primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, ya sabéis que se compromete a darosla en 72 horas, en menos de 72 horas tenéis esa visita informativa gratuita. Hay que llamar, o podéis llamar al 93-414-3631, 93-414-3631. En la web vais a encontrar toda la información y además en cuanto entréis veréis también que hay otras maneras de poderos poner en contacto. Pues, oye, que no me acuerdo del teléfono, pues puedes hacerlo por mail también o por WhatsApp. Pero yo reivindico el teléfono, 93-414-3631 y la web starbene.es. También podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro y doctora Torrejón el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. I de seguida parlarem d'aquesta identificació de les neurones que provoquen el mareig i dels medicaments que ens ajudaran a no marejar-nos mai més. De seguida aquí, Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Uf, si és que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Bueno, esto que te voy a contar a continuación, la verdad que llama muchísimo la atención. Es que es increíble, pero lo grave es que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Los vecinos de 4 municipios de Cáceres han visto cómo el médico de urgencias que les atendía en el centro de salud tenía de todo menos de médico. Les citaba, les examinaba, les diagnosticaba, les recetaba sin haber estudiado medicina.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona.
ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy, muy, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Tenim una màquina molt sofisticada, encara que no ho sembli, em refereixo a la nostra cosa, eh? És una màquina molt sofisticada, molt sofisticada, però clar, com és una qüestió habitual, no li donem més atenció, no?, que la que hi ha. Però heu pensat, o heu reflexionat, com sabeu en quina posició esteu? Sembla una tonteria el que acabo de preguntar, eh? Però com sabeu, com el cervell, fins i tot si tanqueu els ulls, sabeu si esteu de peus, si esteu estirats, si esteu boca avall, boca dalt, com ho sabeu? Doncs això ho fa l'oïda i unes neurones que s'encarreguen de tot això. I també són les neurones que fan que tinguem aquesta desagradable sensació de mareig quan ens maregem, que és una sensació fastigosa, doncs també són les responsables. Ara estan identificades. I tenim al telèfon el membre del grup d'investigació en neuropatologia mitocondrial de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, el senyor Albert Quintana. Albert, bon dia, benvingut.
Molt bé, bon dia. Moltes gràcies.
Bé, ara ja sabem les neurones responsables de tot això, no? Com s'ha arribat a aquesta conclusió? Com va sortir l'estudi?
Bueno, doncs sí, la veritat és que va sortir un estudi, perquè no és tampoc el que fem directament al laboratori, però sí que mitjançant altres models i altres estudis que havíem fet, doncs volíem caracteritzar què és el que feien unes neurones d'una part del cervell, que és del nucli vestibular, que està implicat en l'equilibri, en entendre la postura, no, del cos dit de l'espai, no, i quan ens movem, d'integrar aquesta informació, i què era el que feien a nivell fisiològic, no, i què podia passar en el nostre cas, interessava també en altres patologies. Llavors, això ens va dur a veure el seu paper, un paper principal que tenen, que és, com bé has dit, no, com estan implicades en el mareig. Llavors, quan ens maregem, normalment el que passa és que hi ha un conflicte entre el que estem veient, entre el que el teu cos percep, de si t'estàs movent, de si, i sobretot si tens la vista, bé, tots ho sabem, no? Et poses a llegir dins del cotxe, llavors la teva vista està dient estàs quiet, perquè està fixant-se en una cosa quieta, però el moviment hi és, i això es capta per l'oïda interna, arriba aquest nucli vestibular que deia, i llavors hi ha aquest conflicte de, bueno, jo veig que estic quiet, però el meu cos...
Però les neurones diuen que no, estàs quiet.
Exacte.
I aquí és on està... Error de software, error 404.
Exacte. Llavors el que hem fet és amb models animals, hem fet uns ratolins, hem fet un aparell que és una centrífuga on el ratolí, doncs, el girem, no? És com un carrusel de la fira, una mica més ràpid,
sí.
I provocàvem el mareig dels ratolins. I el que hem vist és, hem identificat que unes neurones concretes que estan en aquest nucli vestibular, que són unes neurones excitadores, glutamatèrgiques, perquè és el neurotransmissor que fan servir, doncs veiem que si aquestes neurones les inactives abans de que l'animal passi per aquesta centrífuga, no es marejava i no tenia, doncs, els símptomes clàssics, no? De dir, doncs, que no es volen moure, no volen menjar, bueno, normal, el que tothom ha experimentat algun cop.
Molt desagradable, tot s'ha de dir,
sí,
eh?
Exacte. Llavors, hem vist que dintre de totes aquestes neurones hi ha un grupet d'elles que es caracteritza perquè fan un factor, no? Una proteïna que es diu colecistoquinina, però per fer-ho més fàcil li direm CDK, que són les que sembla que estan implicades en aquesta resposta, i que si es modifica la seva activitat, indueixen el mareig.
D'acord.
Indueixen tots aquests símptomes.
Llavors, quan arribem a aquestes conclusions i ho tenim detectats, això, si ho apliquem de forma pràctica, un cop ho tenim detectat, es pot desenvolupar un medicament que ajudi a no marejar-se amb més eficàcia?
Sí, bueno, això és el que proposem, perquè hem vist que, com deia, aquestes neurones fan aquest factor CFK i hi ha receptors que responen a aquest factor. I el que hem vist és que fent servir un fàrmac que bloqueja aquesta resposta, bloquegem el mareig o impedim el mareig dels animals. I això és interessant perquè aquesta via és un mecanisme d'acció totalment diferent dels que s'estan fent servir ara amb els fàrmacs contra el mareig, que tots els hem fet servir, i un dels efectes secundaris és que provoquen somnolència.
Sí, llavors, i molta somnolència, sí, sí.
I és allò que no pot, no? Sempre t'ho diuen, no? No pot ser ni conduir, exacte, ni fer servir allò maquinària pesada, no?
Exacte.
Llavors, perquè bàsicament com actuen és principalment baixant tots els sistemes d'activació del cervell. Vull dir, ens adormen, per això provoquen la somnolència i per això tampoc ens maregem, eliminen aquest conflicte. Aquest fàrmac que hem vist, o aquesta via d'acció, és diferent i no afectaria aquest sistema d'activació. I, de fet, els ratolins no tenien mareig i tampoc estaven amb somnolència, amb la qual doncs en aquelles tasques on requereixis atenció podries un medicament que podries prendre sense aquests problemes.
Doncs escolta'm, Albert, felicitats a tot l'equip i gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Va, molt amable, moltes gràcies.
A tu per atendre'ns. I de seguida parlarem de dues coses, de catarates amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres i després de despeses. Sabeu el que són les despeses formiga? Això és una passada, m'encanta, aquestes nominacions. Marc Puerto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Tu sí que saps el que són les despeses formiga.
Jo sé el que són i també em sento una mica reconeguda en aquest cas pel fet de tenir-les. Això molt malament, la veritat.
Doncs de seguida parlarem de com evitar aquestes despeses formigues. En parlarem aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, jo sé que a la Marc Puerto li encanta el menjar italià. Doncs mira, hi ha una botiga on pots comprar tot el menjar italià que vulguis. I es diu, com no, Los Italianos. Si ets un enamorat de l'autèntica cuina italiana, el lloc ideal per tu és Los Italianos, la botiga amb productes originals, on trobaràs plats preparats, pasta al tall, formatges i molt més per viatjar a Itàlia amb cada tas. Jo pensava que cada cop que hi hagués una cosa així, la Mar diria...
M'encanta, ja ho saps.
Bé, plats preparats.
Sí, molt bé.
Per exemple, pasta al tall.
També. Sí, és que jo no tinc problema.
Així que visita la botiga Los Italianos al carrer Amigo 38 o al carrer de les Corts 5, o bé, fes la teva comanda digitalment a través de lositalianos.com, la web, lositalianos.com. Enamorats del menjar italià, és el vostre moment. Va, de seguida parlem de catarates amb Tres Torres, amb Emilio Jugárez, i després les despeses formiga aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
BP Ares, ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi BP. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras... Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi BP y empieza a BPar. Consulta condiciones en mibp.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¿Con ganas de perderte un fin de semana? Te proponemos una selección de hoteles en destinos de Península, Canarias o capitales europeas. Escápate y recarga. Reserva ya tu hotel por solo 25 euros, con hasta un 20% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Escápate y recarga con Viajes El Corte Inglés.
John Kennedy dijo, «No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país». Balduero, 12 años. el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ya ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalis. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano, te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos, y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es ir a un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y por lo tanto a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Mira, com sóc un bo que s'eixarro massa, possiblement no he calculat bé el temps, Marc Puerto, però és que el tema és molt interessant. Mira, farem una cosa. Fem 5 cèntims del que són les despeses formiga i divendres ampliem el tema. Què et sembla?
Perfecte.
Perquè crec que és útil per nosaltres i per l'audiència.
Doncs sí, perquè les despeses formiga realment molts ens sentirem identificats, perquè és un petit import que es fa diàriament sense donar massa importància, o el que és el mateix, aquest degoteig de petites despeses que euro doncs van buidant la butxaca silenciosament i poden acabar sent un gran forat de final de mes. A la pràctica és quan costa més. Diuen que és fàcil de solucionar, no? d'evitar, però sobretot els joves no som conscients fins que realment doncs, veiem que ens ocasiona un problema econòmic. Això ens ho ha explicat el professor d'Economia de la Universitat Abat Oliva Seu, el Rafael Torres.
Es una circunstancia normal y eso sobre todo pasa ahora mucho en la juventud, que jóvenes y profesionales que están viviendo en sus casas y que realmente tiene un coteo de gastos de estos tipos relacionados con el hidrófono muy alto. Y son gastos realmente que durante el día son quizá poco, porque se toman dos, tres cervezas con sus amigos, pero luego llega al final de mes y se han encontrado que se han gastado de repente pues 150 euros en un montón de saliditas pequeñas con relación con amigos y que por tanto está muy relacionado con el ocio y con las relaciones personales.
Doncs és un què, o sigui, cerveseta aquí, una despeseta allà, doncs igual tenim un problema, no?
Sí, sobre aquest tema parlarem divendres i ho explicarem amb molta més calma, perquè, clar, també hem de pensar quin import serà el considerable com a límit com a despesa formiga, i això ho explicarem divendres.
Ja sabem el que és, divendres doncs ampliarem i explicarem com evitar-ho, com controlar-ho, almenys en conscient. Disculpa, Mar,
i
moltes gràcies. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.